COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dimecres, és 9 de maig, el dia en què hem vist per primera vegada la ciutat de Tarragona sense autobusos durant 4 hores. Seguiment del 100% de la vaga per part dels treballadors i treballadores de l'EMT. I atenció, si no hi ha canvis, l'escenari es repetirà dijous i també els dies 22 i 24 de maig. És la resposta del comitè d'empresa que assegura que no s'han reunit en persona amb la presidenta de l'EMT. Aquestes alçades no hi ha hagut una trobada cara a cara amb els treballadors. Esperem que trobin el moment abans que torni a haver-hi aturades, tot i que sabent que la reunió extraordinària del Consell d'Administració de l'empresa de transport no es farà fins dijous, un cop passi la vaga, d'esperança en tenim més aviat poca. I posarem música al dia. Tal dia com avui del 97 moria Pepe Risi, guitarrista i veu de Burning.
Tú, en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te...
Avui repassarem tota la informació de les comarques de Tarragona que ve carregada. Parlarem també amb el Col·legi d'Advocats de Reus sobre la secció específica que acaben de crear on analitzaran temes com el de les ocupacions il·legals d'habitatges. La norma ha canviat i volem saber si els propietaris estan més protegits que abans o no. També en plana de salut, atenció, perquè ens fixarem en com poden afectar les dietes extremes a la nostra salut bucodental. Hi ha molts més efectes negatius del que es pensen i en parlarem amb la doctora Conxita Curull. A partir de la una ens visitaran també els companys de la Jove Cambra Internacional de Reus, un nou capítol de la repassada per la seva història. Avui ens acompanyarà l'actual president, l'Adrià Gramunt. Recordin que esperem les seves propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672 65 35 34. Serem en directe fins a les 2 al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Portal. No intentes atrapar-me. Ya he aprendido a volar.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Tindrem una jornada ja més assolellada. Cel poc ennuvolat, en general, amb núvols d'evolució en punts de muntanya. Les temperatures es mantindran, això sí, mínimes de 14 graus a Tarragona i Tortosa, 12 a Reus, 13 al Vendrell i 11 graus a Gandesa. Pel que fa al vent, al sud bufarà mestral al matí, a la tarda fluixarà i a la resta es mantindrà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, circulació amb retencions a la Nacional 340 al Vendrell. En tots dos sentits de la marxa s'està donant pas alternatiu a causa d'un accident.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Després del seguiment del 100% de la vaga dels treballadors aquest dimarts als autobusos de Tarragona, els treballadors de l'empresa municipal de transport han convocat noves aturades parcials pel 22 i 24 de maig, que se sumen a la de dijous vinent. Durant 4 hores no va circular cap autobús a la capital del Tarragona. És una aturada històrica a la ciutat. Els treballadors i treballadores reclamen millors salaris i també renova la flota d'autobusos. Denuncien que el més modern té més de 10 anys. L'escena es repetirà dijous, com els deia, entre 10 i 12 i entre les 4 i les 6 de la tarda. tarda. La vaga de dijous i la del 22 i 24 de maig es replantejaria si l'empresa presenta una proposta que satisfaci les reivindicacions de la plantilla, cosa que de moment no ha passat. Escoltem el president del comitè d'empresa, és Antonio Chacón.
Pues lo que ha pasado es que nosotros con la Begoña Floriano hemos tenido un tipo de conversación. Supongo que la habrá tenido ella con el gerente y supongo que presentará algo al Consejo de Administración y no lo harán llegar. Pero a día de hoy, con cara y ojos, no tenemos nada encima de la mesa. Estaríamos encantados, encantadísimos estaríamos de tener algo en la mesa y poder discutirlo. Por supuesto, cualquier propuesta que nos den la estudiaríamos y por supuesto que después de pasarla a los trabajadores haríamos lo que ellos nos digan.
Des de l'empresa municipal de transport avancen que presentaran una proposta laboral al comitè d'empresa perquè el conflicte es resolgui. La regidora i presidenta de l'MT és Begoña Floria.
Hi ha una proposta damunt de la taula que pot permetre resoldre el conflicte. Espero que dijous a la tarda, si el Consell d'Administració ratifica la confiança en que aquestes propostes són correctes, espero que el divendres puguem tancar un acord amb el comitè d'empresa. Com sempre he dit des del principi, jo sóc la primera que si no fos presidenta també faria vaga, perquè penso que les reivindicacions que fan els treballadors són perfectament lògiques.
Els principals afectats, els usuaris, doncs aquest dimarts es queixaven de que no s'ha informat prou de l'aturada, però també hi havia comprensió per la situació dels treballadors. Ho ha recollit l'Agència Catalana de Notícies.
I ara estic a esperar-me aquí una hora. Trobo que això no està bé. Jo no ho sabia.
Sí, sé que hi ha problemes i que hi havia vaga, però pensava que hi havia unes línies sí i altres no. No, no hi ha cap credit, no hi ha cap informació. Anirem caminant.
Porque, mire, lo primero que tienen que poner es un aviso, me parece a mí, no lo sé.
Y entiendo los motivos y pienso que será beneficio para ellos y beneficio para los que lo usamos, los usuarios. Además, yo he sido una de las que, por problema de rampa, me he quejado en varias ocasiones.
Pues sí, porque los autobuses parece ser que ya son viejos. También los horarios que hacen... Y también que no cobran mucho.
En plana econòmica, inversió de 250 milions d'euros al Morell en una planta pionera de transformació de residus en biocombustible. Les empreses Enerkem i Suez han demanat a la Generalitat l'autorització ambiental integrada de la instal·lació, que podria estar operativa l'any 2022. Aquest projecte podria crear més de 700 llocs de treball en la fase de construcció i 200 més entre directes i indirectes un cop estigui en funcionament. Aquest dimarts, representants de les dues empreses han rebut l'aval del ple municipal del Morell, que s'ha reunit de manera extraordinària. L'alcalde de la localitat és Pere Guinovart.
Els 500 llocs de treball que a la seva construcció són importants, els 200 llocs de treball després un cop tinguem la planta en marxa és molt important, però el que ens ha fet decidir a nosaltres d'aquesta planta és un tema mediambiental. És la primera condició que hem posat, nosaltres que fem un estudi amb el grup ecologista Cernet i l'Ajuntament del Morell i els ajuntaments per tindre i valorar la qualitat de l'aire, entenem que no podem superar quotes de contaminació superiors a les que poguéssim tindre. Això no es produeix i esperem que...
12:29, ha mort el conductor que va quedar ferit crític al volcà amb el seu vehicle a la Nacional 340 Alcanar. Aquest dimarts ha mort el Joan 23, on va ser traslladat després que els bombers l'excarceressin del vehicle. Era veí de Barcelona, tenia 47 anys i, segons hem sabut avui, es tracta de Damaso Perico, el conegut mossèn de l'Espanyol. El club esportiu ha publicat avui un missatge de comiat. Atenció a aquesta, els Mossos han detingut una dona de 34 anys que havia entrat a robar a una casa a Reus. Va intentar fugir pel balcó i va quedar atrapada a la persiana. Allà la van detenir. L'avís el va donar el mateix inquilí de la casa, al carrer Baix del Carme, que va alertar que s'havia trobat les golfes completament regirades. Una vegada allà, els Mossos el van acompanyar i van sentir soroll des del balcó. Van trobar la dona amb mig cos atrapat entre el terra i la persiana. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs. I encara en successos, un altre detingut, en aquest cas és un home de Tarragona de 37 anys, que es va endur la caixa registradora d'una cafeteria de la ciutat. Va passar dissabte a l'Avinguda Roma. El detingut i una altra dona es van adreçar a la cafeteria quan encara no havien obert, exigint que els servissin un cafè. El treballador els va demanar que esperessin i llavors l'home es va alterar, va accedir a l'interior del mostrador i va agafar la caixa. Al intentar evitar-ho, el treballador li va mostrar el mànec d'un ganivet que duia a la cintura. Amb la caixa registradora sota el braç, va fugir del local. Una patrulla el va trobar a prop de la zona. Havia amagat la caixa, ja buida, clar, entre uns matolls al parc de Sant Rafel de Tarragona. Els investigadors treballen per identificar encara la dona, no descarten la seva detenció. El detingut acumula 7 antecedents i ha quedat en llibertat amb càrrecs. I per altra banda, el jutge ha deixat també en llibertat el veí de Reus que suposadament buscava un ajudant per dur a terme un segrest. L'individu oferia 300 euros, recordem-ho, en un anunci a internet. Està investigat per un delicte de conspiració de detenció il·legal. Aquest dimarts només ha contestat a les preguntes del seu advocat davant el jutge. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, a hores d'ara la investigació s'ha tancat sense que s'hagi pogut localitzar la presumpta víctima i, de fet, no descarten cap hipòtesi sobre la motivació de la publicació de l'anunci. Anem ara fins a Reus, on es construiran tres pavellons esportius amb el superàvit de 2017. És un acord del govern en minoria i del grup a l'oposició del Partit Socialista de Catalunya. També rebran part del romanent els pressupostos participatius, si bé el gruix d'aquests 3,4 milions d'euros de superàvit, generat amb la liquidació dels comptes, s'injectarà a nous equipaments esportius. S'invertiran 2,5 milions en dos poliesportius lleugers dins els centres escolars de la ciutat, que han d'estar al 2019, i es finançarà també la redacció del projecte executiu del futur pavelló el Molinet. Serà el segon pavelló municipal que tindrà la ciutat. L'alcalde de Reus ha agraït la predisposició al diàleg dels socialistes i, per la seva banda, el PSC qualifica de fàcil l'acord al que s'ha arribat amb el govern. Escoltem a Carles Pellicer i al portaveu socialista Andreu Martín.
La bona gestió del pressupost del govern de Reus i l'aval del Partit Socialista de Catalunya amb aquest acord polític ens permeten executar inversions i fer un salt qualitatiu en matèria d'equipaments esportius. I el que és més important, ens permet fer-ho sense malvendre patrimoni, com ens exigien alguns partits de l'oposició.
Tindrà resultats en un temps breu. Ens basem en una documentació ja existent, en uns estudis ja realitzats, amb unes expectatives d'utilització de 1.300 usuaris a la setmana, amb un detall molt concret, i a més un ús social per part de l'entorn, dels barris, on estan situats aquests equipaments esportius.
Aquest acord s'haurà d'aprovar al ple del proper dilluns. En la mateixa sessió també es donarà compte sobre la possibilitat de negociar la cessió de l'estadi del Reus Deportiu després de quedar desert el concurs. I Tarragona viurà el 28è concurs internacional de focs entre el 4 i el 7 de juliol. Hi participaran les pirotècnies valencianes, Mediterrani i Tomàs, la gallega Xaraiba i la italiana Poleggi. Xavier González és director del concurs de focs.
Recordem que el guanyador del concurs internacional de focs artificials de Tarragona, a part d'endur-se'n els 18.500 euros que paguem a cada una de les pirotècnies pels seus espectacles, s'emporta tots els espectacles pirotècnics que es disparen per la Festa Major de Santa Tecla. A banda del tema econòmic, jo crec que també una mica la responsabilitat de disparar pirotècnia des de diferents àmbits, des de tronades, entrades de professor, traca del dia de la Mercè...
Amb això arribem a les 12:34 pràcticament. Repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui: Suez i Enerkem crearan 200 empleos en el Morell. Al Reus Digital, les obres d'enderroc dels habitatges del barri del Carme es licitaran en aquest mes de maig. I al delcamp.cat destaquen també aquesta inversió de 250 milions d'euros al Morell en una planta de transformació de residus. Al Tarragona 21, destacat a aquesta hora, la proposta de l'EMT als treballadors passa per una reconsideració de jornada, però aquests mantenen la vaga. Al diari més, avui en portada, una avaria, diuen, deixa un centenar de veïns sense llum ni aigua durant 5 dies. Ha passat al carrer Pere Martell, a Tarragona. Un minut i mig per la publicitat i continuem.
En mi casa es imposible que estalle una tubería. En mi casa una inundación, jamás. En mi casa contratar un seguro de hogar, ¿para qué? Pues porque sin seguro de hogar después de una inundación pagas todos los daños y nadie te lo cubre. Piensa un poco más en tu casa y piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés, serás el primero en descubrir la inteligencia artificial de los televisores LG Super UHD NanoCell.
Aprovecha las ofertas de lanzamiento con hasta un 15% de descuento en el Corte Inglés.
Además, hasta el 31 de mayo, llevándote uno de estos televisores, te regalamos otro, también con inteligencia artificial.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en Copia Tarragona. A Mónica Carrasco.
Vinga, seguim amb més temes al programa. Els expliquem ara que el Col·legi d'Advocats de Reus ha creat una secció específica per la defensa dels drets dels contribuents i la propietat privada. Aquesta secció portarà temes com, per exemple, l'ocupació il·legal d'habitatges, un tema que preocupa i força en els darrers anys. En parlem avui amb en Francesc Garriga, ell és advocat i portaveu d'aquesta secció. Francesc, bon dia i gràcies.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Escolta, explica'ns com sorgeix aquesta iniciativa, per què? Què és el que us porta a crear aquesta secció concreta per aquests temes?
Bé, de fet, comença el Col·legi d'Advocats de Barcelona, que es crea aquesta mena de secció dintre del que és l'àmbit de dret civil. Allí es fan una sèrie d'actuacions i es comença a treballar conjuntament, es treballa també amb el Parlament, es treballa amb diferents ajuntaments i es treballen amb diferents diputats que estan portant a terme diferents legislatives. Mm-hmm. Diferents legislatives. Bé, per què sorgeix? Sorgeix arrel del problema, de que el problema es va fent gran. El problema, si no s'hagués fet gran, vull dir, doncs que pensem que l'ocupació fa 50 anys aproximadament que va començar a parlar del tema Ocupa, sí. D'Ocupancar, a Holanda, com un fenomen nou aleshores, era molt nou, però que, clar, vull dir que s'entrava en un edifici o local, normalment propietat institucional, s'ocupava mm-hmm. i se li donava una funció doncs, que podia ser doncs, civil o podia ser de qualsevol altra mena. Tot això després, arran de la crisi d'aquí, del 2007, és quan creix el fet de que hi hagi moltes propietats desocupades, moltes, i que hi hagi, a la vegada, persones que es queden sense la seva propietat. I aleshores ja canvia, i la vessant social, aquesta àmplia, sí. I diguem, de dret de tots, es converteix més en una vessant d'un tema particular, individual, però és també d'una protecció que s'ha de donar.
Mm. Tu ho has dit, no? Comença amb l'ocupació, no? Com a moviment, no? Ocupant edificis institucionals per donar-los un altre ús. Això jo crec que s'ha girat la truita completament.
Sí.
Eh?
Encara avui hem de tindre en compte això, i diferenciar-ho molt clarament, vull dir, d'una cosa de l'altra. Uh-huh. A veure, amb dos són drets, o sigui, el dret a l'habitatge és un dret també constitucional,
sí,
no ho oblidem, igual que la protecció del dret de la propietat. El problema és que quan no ho fa l'Estat, que és el garant i el que ho té que fer, també, el que no té que fer és tancar els ulls, mirar cap a un altre lloc i pensar, bueno, vull dir, si això ho van fent de particulars, o inclús de bancs, doncs mira, nosaltres no cal que ho fem. I nosaltres no cal que fem, doncs, habitatge social. Això té unes males conseqüències, uh-huh. que les han vist. En llocs com a Llagostera, en llocs com a Terrassa, en molts llocs on s'han ocupat, inclús que era habitatge que anava per vivenda social. O sigui, que persones que estaven reunint i que tenien tots els requisits i feien tot el procés per tal de poder tindre aquest habitatge social que el necessitaven, s'han vist que no l'han pogut ocupar, donat que hi ha hagut qui se'ls hi ha atalantat, sí. Sense cap mena de procediment i se'ls hi ha ocupat. O sigui que això també s'ha produït d'aquesta manera.
Mm-hmm. Heu detectat que aquí a la zona, és una iniciativa del Col·legi d'Advocats de Reus, evidentment, aquí fa dies que en parlem també, a Reus, a determinades zones que els veïns estan molt preocupats, no?, per tot el que està passant, però no sé si per aquí també, a la zona de la costa, és una zona especialment sensible perquè aquesta ocupació de segones residències que estan buides la major part de l'any, no?
Clar, o sigui, a veure, primer la sensació era de que això era de barri marginal.
Ja.
I llavors, que potser es va començar, vull dir, perquè, de fet, on hi havia més edificis buits, vull dir, també eren, hi ha barris més apartats o més allunyats del centre, més que marginals en si. No obstant això, la cosa, doncs clar, vull dir, va augmentant. Uh-huh. I va augmentant fins al punt amb el qual es veu clarament que de dir, bueno, escolta, per què hem d'estar en un altre lloc, puguem estar en una zona residencial o una zona del centre. Uh-huh. Bé, això ens hi trobem. Què passa? Que la cosa ja arriba a magnificar quan a la costa, amb el que són vivendes de segona residència, que per tant detecten perfectament, vull dir, perquè és molt fàcil, vull dir, o sigui, ficar-se ahir al davant i veure que no hi ha ningú, que no ve ningú, que no hi ha jardiner, per exemple, que no hi ha persones, sí. que vagin de tant en tant i tal, amb el d'això s'entra arrebenta la porta, s'entra i s'ocupa. Si després s'avisen els Mossos d'Esquadra, què passa? Que vull dir que normalment, degudament assessorats, i això és una cosa que també és molt, molt pública, vull dir, molt notòria, doncs ja tenen alguna mena de documentació, de document, que diu que ja fa dies que estan allí.
Yeah.
Document que pot ser fins un encàrrec d'una pizza, o sigui, el tiquet. I això ho donen com a bo, i els Mossos ja està. O sigui,
clar, i no poden fer res, no, legalment? Situacions...
Bueno, vull dir, a veure, hi ha, en determinats llocs, de la, per exemple, a les Rodalies de Barcelona,
sí,
vull dir, el que és Gavà, vull dir, i en determinats llocs, les juntes de seguretat d'allí han arribat amb uns acords amb els quals el que és la policia local...
Mm-hmm.
Suposo que Mossos també, no ho sé, però em sembla que la policia local sí que el que fan és que si entren i quan hi ha a dintre de l'habitatge, és un habitatge que estava buit, que no hi havia absolutament res i que només hi ha els estris de les persones que l'han ocupat, continua l'ocupació. Si hi ha els mobles, els estris, tot de les persones,
sí,
que estaven evidentment allí, aleshores desallotgen. Però bé, vull dir que això també, diguem, en certa manera jugant-se-la una mica, eh? No s'enganyem. Uh-huh. Amb tot això va, hi ha diferents passos que suposo que ara en parlarem i que després, i que ara últimament doncs, han tingut molta actualitat precisament pel projecte de llei de...
Exacte, és que volia preguntar, perquè va ser ara, si no vaig errada, Francesc, a finals d'abril, no? que el Congreso de los Diputados donava doncs, llum verda a una reforma de la llei d'enjudiciament civil que en teoria ha d'accelerar aquest procés, no? De si jo tinc una casa, doncs posem a Cambrils i trobo que això, doncs que m'han rebentat la porta i s'hi han instal·lat, no? Sigui pel motiu que sigui. Jo tenia un escenari al davant fins fa un temps, no sé si l'aprovació d'aquesta reforma m'ha canviat l'escenari, si em trobo en la situació.
Té que canviar l'escenari.
Sí.
Bé, anem per parts amb
sí,
tot
sí,
això,
sí.
En certa manera, sempre, vull dir, sempre el que, diguem, aquí s'ha penalitzat, es penalitza, vull dir, d'aquesta manera, diguem-ho així, és la desídia del propietari de no cuidar-se de la seva propietat. O sigui, amb la qual cosa, si està abandonada, vull dir, és un dels temes amb els quals, vull dir, doncs era i on rau, vull dir, molta part de l'ocupació en el seu moment.
Mm-hmm.
Ara s'ha fet una diferència que és bastant essencial i bastant important, molt important, diria jo, que és el tema de que sigui de propietat privada individual o sigui de propietat privada, diguem, de grans tenedors,
sí,
de immobles com són pues, els bancs o els fons. Vull dir,
exacte.
També no oblidem que hi ha molts fons i sobretot el que s'han anomenat fons buitres que d'acord amb els bancs han comprat casualment, vull dir, tot,
quina casualitat,
grans,
no?
grans paquets. Amb la qual cosa, clar, seria bastant absurd que es donés suport a algú que ja se'ls ha donat suport de tota mena i sobretot econòmica, que ara tenen molts beneficis, per cert, curiosament, mm-hmm, vull dir que suposo que això algun moment deuran retornar, vull dir, a lo que se'ls va prestar al seu moment, vull suposar, som així d'ànimes càndides.
Sí, sí, suposem-ho.
Però, bueno, siguem-ho així, millor. I, aleshores, és normal que hi hagi un tracte diferenciat d'uns amb els altres. Hi ha una diputada al Parlament espanyol, que es diu Lourdes Ciuró, que al seu moment ja va fer una proposta. Va fer una proposta de llei, una proposició de llei, amb la qual precisament el que demanava era modificar la llei d'enjudiciament civil. Al modificar aquesta llei d'enjudiciament civil, què pretenia? Pues, home, pues, donar les eines necessàries a les forces i cossos de seguretat, vull dir, o sigui, als Mossos d'Esquadra, en aquest cas aquí a Catalunya, per tal de que si algú s'està entrant dintre d'un habitatge sense tindre cap mena de títol que això ho justifiqui ni autorització per part del propietari, evidentment el pugui treure de manera immediata, uh-huh, hi hagi una ordre automàtica del jutge, es pugui treure i després s'avaluï el què, però es restableixi la propietat de manera immediata amb qui és el propietari.
Mm-hmm.
Aleshores, això després es va fer una proposta de llei, aquesta 122/000213, que és una proposició de llei de garantia de la seguretat i convivència ciutadana frent a l'ocupació il·legal de vivendes que va presentar el grup parlamentari de Ciutadans més recentment. Bé, vull dir, això es va publicar en el butlletí del Congrés ara el 6 d'abril, o sigui, amb dates recents,
uh-huh,
i que per tant, vull dir, se suposa que evidentment doncs tirarà endavant, vull dir, o sigui, tirarà endavant perquè té aquest sentit. I té el mateix sentit aquest que dèiem abans, o sigui, diferenciar de quan es tracta de propietat d'algú que amb el seu esforç, el seu treball i la seva suor se compra un habitatge i després se'l troba ocupat, de que quan és els grans tenedors, que llavors és un altre tracte i la via va per diferents vies, com anava fins a ara, que podia anar per via civil o per via penal, però ja no entrarem ara en el detall.
Clar, no, que això suposava també el fet de que en molts casos aquests processos s'eternitzaven, no? I suposo que tu coneixes casos de prop, no? Que t'hi trobes i sense necessitat d'això que deies de, no, és que tenia la casa deixada, abandonada, no necessàriament, no? Tens la teva casa, bé, que doncs mira, hi pots anar més o menys, i ningú té el dret a entrar i dir, mira, doncs aquí m'hi quedo, no?
I després passar 2 anys.
2 anys, eh?
Més o menys de mitja, eh? Aleshores, vull dir, no es pot dir exacte, però és més o menys de mitja, és això. Amb la llum punxada i l'aigua punxada, que això, no oblidem que també és una cosa que paguem tots, eh? Que després, amb els rebuts, vull dir, ens ve... Perquè, clar, pensem que les companyies d'aigua i electro no perden mai.
Ja. Yeah.
Està muntat així la cosa. Llavors, doncs, ells no perden mai, i, per tant, vull dir, les pèrdues aquestes ens les repercuteixen després en els d'això, amb els rebuts.
Clar.
Per tant... tinguem en compte això també, perquè ens afecta a tots. A vegades penses, no, a mi no m'afecta. No, no. Qualsevol actuació d'aquesta mena afecta sempre, directe o indirectament, a tothom.
Mm-hmm. Per tant, creus que ara, amb aquestes reformes, amb aquests canvis que s'han fet, estem més protegits, i parlo, dic en general, eh? Vull dir, propietaris, que si algú doncs, té una casa que no hi va, o segona residència, o no... està una mica més protegit ara que abans davant una situació com aquesta, una possible ocupació il·legal?
Amb la proposició de llei, en el projecte, naturalment que sí.
Vull
dir, però és que, clar, si no és una cosa de que a vegades quan parlàvem o parlem, vull dir, d'allò de repúbliques bananeres i coses d'aquestes així, perdonin, vull dir, hi ha més protecció amb una república d'aquestes nomenades bananeres que aquí, que no es diem república bananera, bueno, no es diem... Ja deixem-ho al criteri de cadascú, però vaja, no té cap mena de sentit. Per tant, té tot el sentit del món això de que, i que tinguin el seu suport tant jutges com el que és pròpiament els Mossos d'Esquadra.
Exacte.
Perquè clar, el que no volen tampoc treballar és sense suport. Sense suport jurídic, amb pressió social i tal. Miri, un estudi, una cosa que ens va xocar molt, i almenys a mi em va xocar moltíssim, va ser, a Terrassa s'ha fet un estudi amb molta consciència i amb molt treball de fons, vull dir, per part de benestar social, de quina era la situació de Terrassa de les ocupacions.
Sí.
Bé, doncs de 7.000 ocupacions, el percentatge que eren de persones que venien d'un desnonament fet pel banc perquè no havien pagat la hipoteca, o sigui, el que seria persones, diguem, desnonades del seu domicili per no haver pogut pagar la hipoteca, eh? I tal, amb el d'això no arribava al 7%. Per tant, tot l'altre era, era
sí.
De faix.
Sí, sí, sí. No?
Bueno, tot l'altre en altres situacions, però que, clar, també cal matisar molt tot el tema de les situacions i de tot.
És una mica el que... Sí, perquè és veritat que quan es va aprovar aquesta reforma sí que hi va haver partits que van votar en contra perquè van dir doncs, que deixava una mica... No, no garantia el reallotjament de persones que potser estaven en una situació més complicada, més vulnerable. No? Tornem una mica al que ens deies també, Francesca, a l'inici. És aquest de el dret a l'habitatge digne no ha d'estar renyint, no, amb el dret a la propietat, també, en aquest cas.
El que tenen que fer les administracions, totes... administracions, eh? des de la local a l'autonòmica, a l'estatal, és crear, vull dir, tindre un parc potent d'habitatge social.
Sí.
Punt. Vull dir, és que no hi ha més. Aleshores, potser preguntem dels municipis, de quants, inclús del voltant i dels propis, quan s'ha fet d'habitatge social. Inclús a l'època de les vaques grosses, on tenien terrenys de l'Incasol, i era molt fàcil que un terreny de l'Incasol, o bé del 10% d'aprofitament mig dels plans parcials, que això potser ens embolguem una mica... És una part, diguem, cada pla parcial, l'Ajuntament té uns terrenys allí que li venen així, eh? En lloc de vendre'ls, destinar-los, per exemple, a habitatge social. Que inclús ho poden fer inclús en terrenys d'equipaments, que és l'única excepció, perquè en principi ho podien fer d'una altra forma, per tema d'això. Però bé, ara no entrem aquí amb això. Però que espai, terreny, n'hi ha sol. Per tant, vull dir, i ara ja sol, i a més construït, amb la qual cosa, escolti'm, si els hi surt més a compte comprar un edifici ja construït d'un banc o d'un fons d'aquest, perquè els fons buitres no ho compren cart, ho compren molt barat.
Sí, senyor.
Per tant, l'administració pot jugar en aquestes eines, que a més ho veuríem millor que fos una administració buitre respecte als bancs,
sí.
Entenguin bé.
Sí, buitre, això no acostuma a passar,
No, però que fos buitre respecte als bancs i que, per tant, els apretés a comprar a un preu molt baix per tal, perquè sabríem que això és per tothom i és un bé social i és un bé general, és un bé comú, que és el que volem tots.
Exacte. No em queda gaire més temps, Francesc, que evidentment aquest tema podríem estar parlant moltes hores. Jo crec que hauràs de tornar perquè és interessantíssim. El fet que ara tinguem a dins aquí al Col·legi d'Advocats aquesta secció específica, la gent dirà, bé, doncs a mi en què em pot repercutir? Doncs és que teniu previst també fer molta pedagogia del tema, no?
Exacte. A veure, això, gràcies, evidentment, vull dir, a la voluntat de la degana, d'Encarna Ordunya, que vull dir que tenim una degana aquí a Reus, degana, per sort, que molt, diguem, està molt sensibilitzada respecte a tots aquests temes. Per tant, aquí, i gràcies a un grup de companys, vull dir que som tot un grup de companys, això és un equip, Piti, vinc a parlar jo, però com bé has pogut vindre, qualsevol persona, vull dir, dels que configurem, vull dir, aquesta mena de comissió, vull dir, que
sí.
És una junta, una secció, doncs bé, el que pretenem, entre altres coses, és això, o sigui, és difondre, assessorar, ajudar i donar a conèixer situacions així. Inicialment, també, tal com es va crear en el seu moment, el que es pretén també de dir, doncs, bueno, escolti'm, si necessiten tant ajuntaments com altres institucions un assessorament de com fer i com arribar a tindre, o sigui, més habitatge social, allí estem nosaltres també, i aquí, vull dir, i amb això també configurem. Aquest és l'objectiu, és un objectiu molt simple, res més, i nosaltres ens serveix també per anar treballant sobre la nova legislació que vagi sortint i sorgint i col·laborant-hi també amb la mida que puguem, junt amb altres col·legis que ja en tenen. Hi ha alguns, per exemple, a Alicant també tenen, vull dir, no hi ha masses, cert és que no hi ha masses col·legis que ho tinguin així i que tinguin aquesta mena de secció. Com a secció, com a tal secció, potser és el de Reus el primer, perquè, per exemple, a Barcelona, el ICAT va ser dintre del que és el dret de dret civil.
També, doncs, si algú que ens estigui escoltant o coneix o ells mateixos estan en una situació així, també és interessant saber que ara que es poden adreçar al col·legi, no?, també per intentar resoldre dubtes, que suposo que és una situació en què et trobes absolutament perdut, no?, en aquest cas.
Sí, nosaltres la funció, de totes maneres, és més genèrica i general.
Sí.
O sigui, on s'han d'adreçar qualsevol persona que es trobi en una situació de que es té la casa ocupada o qualsevol qüestió d'aquest, el que ha de ser, i lògicament sempre, i sempre ho direm així, és el seu advocat.
I tant.
o advocat d'ofici, vull dir, però que sempre tindrà un assessorament, i inclús abans de fer una denúncia. Tinguin-ho en compte, encara que vegin el pany rebentat, que és una de les situacions habituals, o el canviat el pany i tal, el que els diríem és de dir, abans inclús de fer la denúncia, després ja anirà a fer-la, però vagi amb el seu acompanyat d'un advocat. Per què? Perquè depèn de que en aquest moment encara es vagi per una via o per una altra, significa molt més temps o molt menys temps.
Ah,
per tant, és important això. I és important que, ja dic, l'assessorament individual, perquè cada cas també és diferent.
I tant. Doncs amb això ens quedem. Francesc, moltíssimes gràcies, de veritat. Un plaer tenir-te per aquí. Quan vulguis torna, que veig que el tema ens dona per més programes.
Moltes gràcies a vosaltres perquè esteu col·laborant amb el que pretenem fer, que és difondre.
Doncs encantades. El Francesc Garriga, que és advocat i portaveu d'aquesta secció, com els dèiem, específica del Col·legi d'Advocats de Reus. Un plaer, que vagi molt bé.
Gràcies.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
Si no te equivocas de vez en cuando, es que no te arriesgas. Woody Allen.
Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
¿Necesitas gafas nuevas? ¿Lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, 6:45 de la tarda, el Corte Inglés ens proposen un taller d'iniciació al tast de vins i vinagres de la mà del celler Augustus Forum. Aprendrem a percebre aromes per despertar els sentits i tastar vins i vinagres amb tapes elaborades pel xef Jordi Guillem. A 8:15 del vespre, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Tarragona, conferència inaugural de la celebració del 120è aniversari del Col·legi de Metges de Tarragona. Conferència a càrrec del doctor Josep Maria Caralps Riera, el cirurgià cardiovascular que va realitzar el primer transplantament de cor amb bons resultats al nostre país. I a 8:15 del vespre també, a l'antiga Audiència de Tarragona, els amics de l'Òpera de Tarragona presentaran les òperes Cavalleria Rusticana i Pallacci, conferència de la mà de Josep Maria Rota Aleu. A 6:45 de la tarda, a Reus, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, tenim una nova edició dels Contes Solidaris a Cau d'Orella. Avui serà a càrrec de l'associació Vidal Lletxa. Acabem a Tortosa, a 7:15 de la tarda, a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació tenim l'activitat Pintar amb les paraules. Yoshi Yoki explicarà històries a través dels contes i la poesia haiku. Yoki és un narrador d'històries professional. Entrada lliure i gratuïta a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, 6:45.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 1 a 2, Migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent, pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, el 93.5 al Camp i el 98.0 a les Terres de l'Ebre.
Doncs en minut i mig arribarem ja a la una. Els informem, que ens informa vaja el Servei Català de Trànsit, que a aquesta hora s'ha restablert ja la circulació a la Nacional 340 al Vendrell. Como tú, en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza. Arribem a la una, es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 minuts amb moltes més coses. Parlarem de salut bucodental i dietes extremes, quines conseqüències poden tenir. També vindrà el Jordi Cervera a portar-nos un nou capítol d'aquesta història de la Jove Cambra Internacional de Reus i acabarem de repassar tota la informació de les comarques de Tarragona. Moltes històries encara per escoltar des d'ara i fins les dues, no se'n vagin. Fatal, sempre com
es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE,
estar informado.
Advertencia del líder supremo de Irán a Donald Trump. Ali Khamenei asegura que el presidente norteamericano ha cometido un error. Le acusa de mentir y de comportarse de forma estúpida y superficial. Arremete también contra Europa. Dice que no se fía. Corresponsal en Oriente Próximo, Miquel Ayestarán.
La República Islámica insiste en que pese a la salida de Estados Unidos del pacto nuclear, ellos están dispuestos a seguir respetando lo acordado en 2015. Eso sí, si los países europeos mantienen también el pacto. El líder supremo del país, Ali Khamenei, ha hablado esta mañana en Teherán y acusa a Donald Trump de mentir en su discurso y deja claro que Irán no va a cambiar su política regional ni tampoco va a detener el programa balístico. El sector más radical de la política iraní se ha reforzado con esta decisión estadounidense y echa en cara al presidente moderado Hassan Rouhani el haberse fiado de Washington.
Y estamos pendientes de que el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explique en unos minutos el recurso contra la ley catalana con la que Carles Puigdemont pretende ser presidente desde Berlín. Por su parte, el rey ha defendido la unidad de España frente a visiones excluyentes e insolidarias, palabras de Felipe VI en la entrega del premio Carlos V que este año ha galardonado al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. En la ceremonia, en el monasterio de Yuste, está nuestro compañero Fabián Vázquez.
Tajani ha dedicado este galardón a todos los jóvenes de Europa. Un proyecto, ha dicho, que es importante por sus valores de democracia y libertad. En su discurso, el presidente del Parlamento Europeo también se ha ofrecido como garantista de la unidad de España.
Defender su patria no es ser nacionalista, es muy diferente. A mí, yo soy un defensor, creo en mi patria. Italia y mi patria, Europa. No hay pequeñas patrias, solamente una patria.
Tajani ha donado la cuantía económica íntegra de este galardón a 3 ciudades italianas afectadas por los terremotos y ha pedido que las becas que llevarán su nombre y que concede la Fundación Europea Iberoamericana de Yuste se dediquen a la prevención de catástrofes naturales.
Y hay más noticias en este miércoles 9 de mayo que te contamos en Mediodía Cope con Antonio Raiz.
Tenemos novedades sobre la operación antiyihadista desarrollada en Lorca, Murcia y en Vizcaya. El terrorista detenido en Abadiño, cerca de Durango, tiene antecedentes por violencia machista. Pegaba a su pareja, le daba palizas para que se sumara al grupo Daesh. Además, permanentemente la obligaba a ver vídeos sobre la yihad. En COPE acabamos de hablar con una de las responsables de ANREF África en España. Esta ONG ha sido galardonada hoy con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Fundada en 1957, en sus 6 décadas de vida, ha atendido a más de 100 millones de africanos. Se centra en proyectos de salud materna e infantil y lucha contra el VIH, la tuberculosis o la malaria. Raquel Martínez, portavoz de AMREF África.
Pues se recibe con mucha alegría, imagínate, ha sido un trabajo duro, ¿eh? Además, porque tenemos mucho cariño y mucha pasión por nuestro trabajo y lo hemos recibido con mucha alegría y realmente es todo un reconocimiento a nuestra labor, que a veces pues la cooperación internacional está un poco en la sombra, a veces, digamos.
Y atentos a este descubrimiento inédito. Un grupo de astrónomos ha localizado un raro asteroide más allá de Neptuno, en concreto en el cinturón de Kuiper. Los expertos consideran que esta reliquia celeste debe contener claves sobre el origen del sistema solar. Tiene unos 300 kilómetros de diámetro y está situado a unos 4.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es rico en carbón.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a hablar de una cruz que lleva la siguiente inscripción: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Es así, además creo que viene de lejos.
Viene de lejos, sí, y va a estar en la Catedral de la Almudena de Madrid el próximo viernes, porque en nuestra catedral va a tener lugar una nueva edición de la Noche de los Testigos. Es una vigilia de oración y de testimonios que promueve ayuda a la Iglesia necesitada y que ha tenido lugar ya en otras ciudades españolas. Van a intervenir el padre Gaetán, un sacerdote de la República Centroafricana, y la hermana Lilamma, testigo de la persecución provocada por los radicales hindúes. Y efectivamente, el atractivo especial que tiene además esta edición será la presencia de la Cruz de Mosul. Fue una cruz profanada por el Daesh en la iglesia de San Simón de Bartella, en la plana de Nínive. Y tiene en su reverso esa inscripción que leías: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Después de todo lo que ha pasado, pues el valor que tiene es impresionante.
Pues nos vais a contar la historia completa en una media hora en el espejo.
Hasta luego.
Estamos atentos. Gracias, José Luis. Y en los deportes, el Atlético de Madrid se harta del Barcelona, José Luis Corrochano.
Ahora te recuerdo este asunto, pero es noticia de última hora que competición sanciona con 4 partidos a Sergi Roberto por la agresión a Marcelo. Cumpliría 3 partidos en Liga y uno de Supercopa de España contra el Sevilla. Asunto Griezmann, la intención del Barcelona de fichar al francés, sus contactos con el entorno del futbolista y las declaraciones públicas provocaron que el consejero delegado del club del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, haya escrito en la página oficial esta frase: estamos hartos de la actitud del Barcelona. Van a escuchar tres declaraciones, la del directivo Guillermo Amor, la del jugador Luis Suárez y la del presidente Josep Maria Bartomeu, hablando sobre este asunto que han provocado la reacción del Atlético.
Pues te estamos contando.
Que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que hay buena, puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones.
De que traigan jugadores de esa calidad como Antoine, que comanda el Atlético en ataque, y eso es fundamental, y acá bienvenido sea.
¿Durante este año no se ha visto con él?
No.
¿Con su representante?
Con su representante.
Yo
le expliqué un día que evidentemente tenemos relación con todos los representantes, pero fue hacia el mes de octubre del año pasado. Por tanto, si alguien especula con esto, mejor no especular. Son sencillamente encuentros.
El Atlético de Madrid ya había denunciado al Barcelona ante la FIFA en el mes de diciembre. Hace unos minutos ha despedido a Asier Garitano como entrenador del Leganés para la próxima temporada. Ha asegurado no tener equipo para el año que viene. Y recuerden, hay dos partidos aplazados que se juegan en el día de hoy. Barcelona-Villarreal a las 8 y Sevilla-Real Madrid a las 9 y media. Lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7 y media.
Ahora sí, te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Y con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, pañales Dodot Activity Extra o Sensitive, distintas tallas y formatos, comprando dos. La segunda unidad sale a 6,75€.
Lo mejor de las mejores marcas en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
¿Dónde las dan?
Eso me parece bien.
Las toma.
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal. Vengador y venganza ciega. El sábado y domingo por la noche, cine sin cortes en 13.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Passen 9 minuts de la una, anem tard avui, per tant, ens hi hem de posar perquè tenim encara moltes històries per explicar fins a les 2. 30 segons i comencem.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5 i COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Para, para, mira el mar. Para, para, mira quina moto d'aigua. Para, para, jo també vull aprendre a pescar. Para, para, vés de capità d'un gran vaixell i navegar tot el dia.
Tot això ho podràs viure a l'11a Fira Marítima de la Costa Daurada a Cambrils. Vine del 17 al 20 de maig a Cambrils i gaudeix de més de 30 activitats per a tots els públics en un entorn únic.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Vinga, seguim amb més qüestions al programa. Parlem ara d'un tema que afecta la salut bucodental concretament. Saben que la nostra dietista nutricionista sempre ens parla molt sovint de les dietes extremes, del mal que poden fer al nostre organisme, aquestes dietes que prometen grans resultats en poc temps. Doncs bé, la Dara sempre ens alerta d'aquests perills per la nostra salut en general. Avui ens volem centrar en els riscos que suposen per la salut bucodental, que també n'hi ha. I per fer-ho, doncs m'acompanya avui una experta en la matèria. Acompanya l'estudi la doctora Conxita Curull. Doctora, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, què tal? Molt bé, bon dia.
Moltíssimes gràcies, la Conxita Curull, que ve de Clínica Curull, de Tarragona. I em va semblar molt interessant el tema, perquè és veritat que parlem, no?, d'aquestes dietes miracle que ara estan a l'ordre del dia, no?, a l'època que estem, no?
Exacte, estem ja preparant Operació Bikini.
Exactament. I no es parla mai, potser específicament, del mal que ens pot fer a les dents i a les genives, i són molts, no, doctora?
Doncs sí, a veure, hem de pensar que qualsevol carència alimentària ens perjudicarà tot el cos, com us deu explicar la dietista, però la boca és una part molt sensible del nostre mm-hmm. organisme. Llavors, qualsevol carència es pot manifestar a la boca. Sobretot nosaltres, jo, la gent que vol fer dieta, és més aconsellable menjar de tot, però disminuint la quantitat. Aquest és el nostre consell. Llavors, concretament, per la nostra salut bucodental és molt important una dieta amb moltes vitamines. Llavors no podem suprimir ni verdures, ni fruites, ni peix blau, sobretot. Uh-huh. Llavors tenen el seu aport, però no pots eliminar cap d'aquestes coses. Tot és important.
Clar. Jo estava mirant el llistat una mica d'afectacions possibles, que vull que me les expliqui, i és veritat que potser hi ha coses que no ho tenim en compte perquè no és un símptoma que notem de manera immediata, no? És a llarg termini que ens fa, mig llarg termini que ens fa mal.
Exacte. A la boca tenim, també hem de pensar que molta, ara la gent que ens estarà escoltant estarà pensant, bueno, doncs he de prendre formatge, llet per la dent, no? Perquè pensem que a la boca no més hi ha dents. De fet, això és una cosa molt secundària, sí que té relació, per suposat, però té més relació amb els ossos, vull dir, no té res a veure amb la qualitat de les dents. La boca és molt important quan hi ha unes dietes d'aquestes extremes, és la salut de la geniva i de les mucoses. Observem gent que suprimeix molts aliments o que fan aquestes dietes només d'hidrats de carboni o base d'aquests preparats.
Pinya, carxofa, batuts, no? Sí. Que hi ha de tot, és que el ventall és molt ampli.
Dius, bueno, unes dietes monogràfiques d'un aliment, però clar, llavors comencem a veure que les defenses d'aquesta geniva, perquè la boca, la geniva, és una defensa, disminueixen. Llavors, la persona no notarà, com tu deies, dolor, però pot notar en sec més sangrat de la geniva més inflamada, o quan es raspalla li molesta una miqueta, o comença a tenir sensibilitat. També un altre símptoma és que ens surten més llagues i no saps per què. I és que el teu cos, degut a aquesta carència alimentària, està baixant les teves defenses. Llavors, es manifesta d'aquesta manera. No tens mal de queixal, no penses que has d'anar al dentista, no penses que això pot ser pels teus hàbits, i realment és una manifestació de que al teu cos li està passant alguna cosa, no?
Exacte. Això, no? Això que ens diguem, més llagues, sequedat, no? Mal alè, també, no?
Mal alè, exacte. Sobretot les dietes molt riques en hidrats de carboni, que són, jo no la recomanaria, però bueno, no, això ja cada un que faci el que vulgui. L'efecte que noten és això, un alè de la digestió d'aquests hidrats de carboni, no? Llavors, doncs, bueno, pots glopejar, però el tema està que si tu segueixes menjant aquests aliments, la digestió d'aquests aliments te seguirà provocant aquest mal alè. I llavors també el tema de la sequetat. Tenir una boca deshidratada és molt perjudicial. La boca ha d'estar sempre lubricada, sempre hi ha d'haver molta saliva. Si estàs moltes hores sense menjar, les glàndules salivars deixen de produir saliva, perquè s'han d'estimular, no? Llavors, aquestes dietes que tan extremes, pues això a base de batuts o molt poques ingestes, fan que baixi molt la producció de saliva, les defenses de la boca tornem-hi disminueixen i tornem a tenir més risc de gingivitis i més risc de càries també. Perquè la saliva és un lubricant, restes de placa bacteriana que puguin quedar a la boca, la saliva fa que es moguin. Si no hi ha moviment a la boca, aquella placa es va acumulant damunt de l'esmalt i pot acabar provocant una càries. O sigui que hi ha molta relació.
Clar, sí. De fet, jo tinc aquí un llistat una mica que ens havia fet arribar la doctora. Parlava al principi de les vitamines, no? De la importància d'una dieta, doncs, evidentment per tot, no només per la boca, sinó per tot, rica en vitamines, per exemple, no? Deia aquí que la importància de la vitamina A, no? Per això, perquè reduir la salivació, les propietats antibacterianes que té la saliva.
Exacte.
Vitamina B2, B12, la C, totes són importants, no? En coses que tenen a veure amb la nostra salut bucodental per diferents motius.
Sí, la vitamina C, per exemple, és una defensa molt gran contra la gingivitis, contra els atacs de les bactèries que estan a la boca. Les vitamines del grup de la família B són unes vitamines molt importants per enfortir les mucoses. Llavors, previndrem que no ens surtin les típiques llagues tan desagradables i tan difícils de curar, no? Un cop et surten, si tu tens una mucosa forta, ja no et sortiran, no? Llavors, si també potser un consell, clar, hi ha algú que ens escoltarà també dirà, bueno, és que jo estic molt gras i vull aprimar-me, he de fer dieta. Pots suprimir algunes coses, però complementa-ho amb algun complex vitamínic que porti, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, per suplir aquests aliments que estàs eliminant temporalment. Beure molta aigua, tornem-hi una altra vegada, i intentar evitar, ara l'estiu, que ve l'estiu i prenem molts refrescos, moltes begudes energètiques, la gent comencem a fer esport acompanyats de la dieta, i aquestes begudes energètiques tenen un pH molt àcid. I tenir un pH àcid a la boca afecta l'esmalt. Llavors, hi ha un costum, veus la gent al gimnàs amb aquestes begudes i vinga, llavors no mengen res o mengen una cosa molt lleugera, no hi ha saliva que està netejant aquella boca i aquell pH tan àcid començarà a desmineralitzar l'esmalt i al cap d'un temps tindrem una càries. Llavors vigilem també quan estem fent dieta amb tot això.
Dèiem, evidentment, si s'ha de fer dieta, s'ha de fer dieta, això està clar, sempre, ens ho diu això la Dara també moltes vegades quan ve cada setmana, no? Sempre amb un professional, amb un metge, no? Estem parlant aquí de conseqüències d'aquestes dietes una mica que corren, que me l'ha passat la veïna de no sé on, o l'he trobat per internet, no? Que és això el que pot ser molt perillós pel nostre organisme, no?
Sí, perquè cada persona és diferent.
Exacte.
Igual que també la boca, no tots som igual, no totes les boques són iguals. Llavors hi ha persones que tenen més tendència a la inflamació de les genives i s'han de cuidar més la geniva, i hi ha persones que tenen més tendència a les càries. Llavors, en unes persones, si tens problema de genives, has d'extremar molt la higiene, molts complexes vitamínics d'aquest tipus, molta hidratació, i si tens problemes de càries, també molta hidratació, i després de cada menjada una higiene molt exhaustiva. Si estàs fora de casa, menja't una poma, menja't una pastanaga. Hi ha xiclets de xilitol que també els aconsellem, que netegen i modifiquen el pH de la boca, eliminar tot això àcid que hem dit, els sucres, per suposat.
Ai, els sucres. Tenim una batalla, doctora, amb els sucres, amb la nostra dietista. Ahir justament
parlàvem
de la quantitat de sucres que ingerim sense saber-ho.
Sense
no?
saber-ho.
Per això que sempre ella ens diu, mireu molt bé l'etiquetatge de tots els productes processats, no? Perquè a vegades n'hi ha que em porten i no ens ho ni pensem, que ho estem consumint.
Sí, llavors, clar, si tu tens risc de càries, ets una persona que estàs contínuament en el dentista fent càries noves, has de veure per què et passa això. No ens hem de lamentar i dir, jo faig càries. No, hi ha d'haver alguna cosa més. Llavors, en aquests pacients, què fem? Analitzem la saliva, analitzem el pH de la boca i fem una petita enquesta per veure la seva dieta habitual. I ens trobem moltes vegades, això que comentes, uns productes que porten molt de sucre sense saber-ho. No hem de pensar que el sucre és agafar una cullerada del Exacte. Sucre blanc i ficar-nos a la boca, sinó que hi ha molts aliments que menges habitualment, coses processades, que hi ha una quantitat de sucre molt alt. El ketchup, per exemple.
Clar, sí, sí.
Que
sí.
Faria... Dius, no, però si això no és dolç. Però és que hi ha molt de sucre.
Molt.
O prendre una Coca-Cola.
Uh-huh.
És dolentíssim sí, sí. per la boca, per les càries. I si tu tens tendència a tenir càries, això ho has d'eliminar sí o sí.
Uh-huh.
Llavors has d'avaluar, com dic, cada persona i canviar els hàbits. Canviar uh-huh. els hàbits dietètics des del principi.
Uh-huh. Una cosa que també m'ha cridat l'atenció, hem parlat de moltes possibles conseqüències, com dèiem això, doncs aquest mal alè, la sequedat, llagues, no? Càries, evidentment, l'esmalt. També un tema que alertava vostè era el tema del bruxisme. El bruxisme, que pot venir causat per aquesta ansietat, no? Per molts motius, això no és només la dieta, molt, però...
Expliquin sí.
exactament què és, a veure, això.
Quan passem gana, estem de mal humor.
Això sí, té tota la raó.
Llavors se suma a tot l'estrès que portem. Llavors el bruxisme és un hàbit d'apretar la mandíbula, apretar les dents. Llavors jo ara ho preguntaríem i la majoria de la gent diria no, jo no ho faig, perquè no és que tu diguis ai, és que ara vull apretar. No, és que inconscientment, en vez de tenir la mandíbula relaxada, estàs apretant, estàs tens. Llavors tu observa't conduint, treballant davant de l'ordinador, veient la tele, què estàs fent amb la teva mandíbula? I veurem que molts, perquè jo m'incloc, estem apretant. Si ho fem durant el dia, vol dir que durant la nit també ho fem, perquè això és un hàbit que comencem a fer dormint. Dormint ni te n'adones i a sobre encara apretes més. També molta gent diu, no, doncs a mi no m'han dit que faig soroll dormint. No sempre roseguem.
Yeah.
A vegades només apretem, a vegades roseguem. Però jo te diria que el 70% de les persones, en algun moment, èpoques més, èpoques menys, però ho fem. Llavors, si a sobre estàs fent una dieta, estàs més nerviós, no tens la boca hidratada i estem apretant, clar, això produeix un desgast important del nostre esmalt, que inicialment no ens molestarà, però a mig plaç començarem a notar sensibilitat o en sec l'esmalt es fan com a fissures i dius, ai, se m'ha esquerdat una miqueta un queixal o se m'ha caigut un empaste. I som nosaltres que ens els estem gastant.
Uh-huh.
Llavors, si a sobre us sumem a aquestes begudes, o ara estic recordant, hi ha un costum també molt habitual al fer dieta, que és com purificador,
sí.
de prendre llimona. El típic es diu, un suc de llimona sí. al dematí en dijú, és molt sa, jo no dic que no. Però clar, si tu tens tendència a tenir càries, l'acidesa d'aquella llimona, ni que li dilueixis amb aigua, és molt gran. Llavors allò et provocarà càries sí o sí. Que tu ho vols fer, què hauries de fer? Beure't el suc de llimona, però després no raspallar-te.
Ah, no?
No.
Mira, veus que estem aprenent de coses avui.
Sí, això també és una creença que es té de dir, doncs menjo alguna cosa molt, molt àcid. No. Què passa? En aquell moment que tu et beus el suc de llimona o una Coca-Cola o i una dieta normal, perquè et posaràs vinagre amb una amanida
sí.
i el que diem sempre, no, després de menjar, vés corrents a raspallar-te. No. Si degut a aquests aliments es produeix un pH molt baix a la boca, si en aquell mateix moment agafem un raspall i ens comencem a raspallar, aquella acidesa va per tot arreu i comença a fer malbé l'esmalt. Llavors has de donar un marge de 30 minuts, més o menys, es diu, perquè la teva pròpia saliva neutralitzi aquell pH tan àcid.
Mm.
I llavors ja et pots raspallar. Que dius, no sé si em podré raspallar, doncs el que dèiem, hi ha xiclets de xilitol que ho venen a la farmàcia o molts llocs, i allò neutralitzarà aquella acidesa. I és una manera de protegir aquest esmalt. Llavors, bueno, és molt saló de la llimona, sí, però hem de tenir en compte això.
Clar.
Llavors, ho pots compensar, doncs, per exemple, amb suplements de fluor, que el fluor el que fa és enfortir aquest esmalt. Vull dir, si hi ha alguna carència o has de fer una mica de dieta, compensa-ho, doncs, com dèiem, amb complements vitamínics, amb fluor que t'enfortiran l'esmalt, per compensar el mal, entre cometes, que et pot fer a mig o llarg plaç.
Uh-huh. Bé, això ho volia preguntar també perquè hem parlat, evidentment, la necessitat, no? Ja ho he dit al principi, a nivell de dieta, doncs, que sigui una dieta variada, fruites, verdures, peix, no? Variada i sana, això ve a tothom, No cal que sigui ningú que hagi fet dieta. I volia preguntar també, a nivell de tenir cura, si el fluor, allò, el col·lutori, no? Després de rentar-te les dents, si és realment recomanable?
Sí que és recomanable. Sí que és recomanable en les persones que tenen tendència a fer càries. Això també, si vas al dentista, t'ho recomanarà, no? Si tens problemes de genives, doncs, aconsellem uns col·lutoris, doncs, a base de triclosan o d'olis essencials, diferent, però si tu ets una persona que fas moltes càries o tens moltes dents empastades, no costa res abans d'anar a dormir, lupejar amb fluor, i després ja no pots beure aigua ni pots menjar res, i el fluor el que fa és remineralitzar i enfortir el teu esmalt perquè no facis càries noves. Uh-huh. Llavors sí que és important. Ja, segons en quin lloc visquis, hi havia municipis fa temps que havien posat fluor a les aigües, o pots fer servir sal fluorada per cuinar, per exemple, que també és un aport que fas. Però el col·lutori de fluor local, com dir, tòpic a la boca, està demostrat que va bé com a prevenció.
Mm-hmm. Doncs escolta, m'ha après moltíssimes coses avui. Jo l'agraeixo molt a la doctora Curull que hagi vingut aquesta estoneta, perquè és veritat que quan parlem de dietes extremes, aquestes molt al límit, sempre parlem d'altres efectes i no ens fixem de vegades en el mal que pot fer això, no? A la dent i a la geniva, sobretot, que l'alerta aquesta que ens ha fet la Conxita, que és, al final ens diu també quan alguna cosa va malament, no? Tens sí. Aquest sagnat a moltes llagues, no?
Sí, perquè el sagnat moltes vegades, com que tampoc no és dolorós, doncs la gent es pensa que és normal que ens sangri la geniva. O no, és perquè em raspallo fort. No, si
normal.
Sangra, ojo, que passa alguna cosa, vés a veure el dentista perquè no t'ha de sangrar. Uh-huh. No t'ha de sangrar.
Doncs perfecte, la doctora Conxita Curull, que ha vingut de la clínica Curull, Rambla Nova 114, doctora... L'adreça, que l'he hagut de buscar perquè el número no me'l sé.
Surt.
Moltíssimes gràcies per haver vingut. Torni quan vulgui.
Molt bé, encantada. Gràcies. Gràcies.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés, serás el primero en descubrir la inteligencia artificial de los televisores LG Super UHD NanoCell.
Aprovecha las ofertas de lanzamiento con hasta un 15% de descuento en el Corte Inglés.
Además, hasta el 31 de mayo, llevándote uno de estos televisores, te regalamos otro, también con inteligencia artificial.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si piensas que deberías pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Tarraco Arena Plaza te presenta El Barrio en concierto el próximo 9 de junio a las 10 de la noche. Vuelve a los escenarios para presentarte su nuevo disco Las costuras del alma. Recuerda, El Barrio el próximo 9 de junio a las 10 de la noche en la Tarraco Arena Plaza. Compra tus entradas en tap.cat y en jettickets.es.
Jove Cambra Internacional de Reus, a les ones.
Vinga, doncs seguim un dimecres més i avui, ho dèiem ara abans d'entrar, jo crec que seria més interessant que obríssim micros abans de començar el directe, Jordi Cervera.
Exacte, just quan estem entrant per la porta,
aquest
ja
moment
obrim micros.
Seria més interessant. Deia que estava comentant fora de micros que avui hem posat catifa vermella, no, Jordi, al programa?
Avui hem posat catifa vermella, Mònica, perquè avui és un dia especial. Feia dies que tu ja m'estaves dient que fes els deures i portés el nostre president aquí.
Sí, senyor.
Li vam demanar, ha costat perquè ella és una persona, bueno, estava treballant a Barcelona fins fa poc, ara ja el tenim per aquí per Reus un altre cop.
Ah, ja el tenim aquí?
Sí,
ah, molt
sí.
Bé.
I abans de res, Mònica, a mi, saps que m'agrada molt la música?
Sí.
Sí, m'agradaria posar una cançoneta que hem buscat per aquesta persona.
Ho sap, aquesta persona, perquè normalment no ho saben.
algú se va demanar ajuda, perquè és una persona molt... Sí, sí, és complicat, llavors vaig dir, ho hem de fer bé, això. Si no,
va, ens posem la música per rebre el convidat d'avui, va.
I amb 25 anys, nascut a l'any 92, porta 7 anys a la Jove Cambra Internacional, desenvolupant diferents càrrecs. Ha estat a Junta Nacional i aquest any com a president, amic, company i pràcticament un germà. Avui ens acompanya el nostre president, Adrià Gramull Llamas. Adrià, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Jordi. Molt bon dia, Mònica.
Què tal, Adrià? Molt bé. Has dit ara, nascut al 92, o sigui, jo no m'ho havia plantejat, això. Clar, més enllà dels 90, per mi, és...
Bueno, és...
Dimensió desconeguda.
Sí, no, no. L'Adrià, de fet, tenia la mateixa edat, els dos nascuts al 92, 25 anys, o sí?
25.
I, bueno, actual Adri, president de la Jove Cambra de Reus, una persona jove, no?, al capdavant d'una entitat. Com es diu això?
Realment, primer de tot, moltíssimes gràcies per estar avui aquí,
no,
per
vosaltres.
Convidar-me. Ja feia dies que em buscàveu,
sí,
per
sí.
Al·lusions.
Sí, es comentava per tot arreu. T'havia arribat, això, ja?
M'ha arribat, home.
Jo crec que li pitava les orelles. Li pitava.
Ja, pitava les orelles en altres programes anteriors que...
Portem uns quants programes, no ha vingut l'Adrià. Doncs aquí el tenim, ja. És un home de
ja
paraula.
Ja soc aquí, ja. Sí, sí, sí.
Exacte.
Doncs, Jordi, la veritat és que és com... un repte, o diguem com un cicle. Al final, si t'involucres al 100% amb aquesta entitat, sovint sense buscar-ho t'hi trobes. És a dir, és com un cicle en el que d'aprenentatge, en el que doncs comences com has dit anteriorment, des de petits càrrecs, petits projectes, petites incorporacions, i en el que doncs arriba un moment que t'hi trobes, tens l'equip, formes l'equip i tens pues, les ganes i la motivació per portar pues, el lideratge d'aquesta entitat.
Bueno, sobretot les ganes.
No, és que anava a preguntar, perdona que t'he tallat, però anava a preguntar una cosa que pregunto normalment als convidats. Tu en quin moment et creues amb la Jove Cambra?
La Jove Cambra, jo me la creu quan tenia 17 anys, a punt de fer-ne 18, quan per mi, diguem que... una de les persones més importants que ha sigut per mi dins l'entitat, en la que he après més, el Dani Rubio, doncs té una amistat amb el meu pare, i el meu pare, doncs, una mica, no preocupat, però una mica incert sobre el meu futur professional, una miqueta què faria l'Adrià d'aquí uns anys, doncs li estava comentant al Dani, i el Dani, ostres, diu, doncs jo formo part d'una entitat d'emprenedors, en el qual jo crec que li va com l'anell al dit, diu, si vols, doncs em fico en contacte amb ell, li explico una miqueta què és el que fem, i bueno, doncs m'ho van proposar, i a poc a poc, doncs em van agradant, i mira.
I fins avui,
i fins avui,
president.
Fins avui. 7 anys ja.
I fins avui aquí, bueno, Adri, i el que dèiem abans, no, el tema de les ganes, tu parlaves que per arribar al capdavant d'una entitat així fa falta moltes ganes, i bé, em consta que cada cap de setmana la Jove Cambra de Reus va fent, va cap aquí, va cap allà, i aquest cap de setmana hem estat a Barcelona, oi?
Sí, correcte, hem estat a Barcelona, 5 persones, de bon matí, a les 8 i mitja ens plantàvem a Barcelona, doncs, bueno, amb un projecte solidari que Jove Cambra Barcelona va organitzar, que era, bueno, col·laborar amb el centre d'acollida al Caliu, del barri d'Horta, en el que doncs, 150 persones doncs, sense sostre i que no tenen recursos, doncs se'ls serveix un esmorzar calent cada dia, 365 dies a l'any, els Nadals inclosos, cap d'any, és a dir, tot sempre, és a dir, 24/7, que dic jo, doncs vam poder col·laborar doncs, amb aquesta entitat doncs, per poder ajudar els que més ho necessiten.
Bueno, i és interessant, no?, el fet aquest de que les OLMs col·laborin entre elles, les diferents organitzacions locals, com poden ser Reus, doncs Girona, Barcelona, Tarragona... Uh-huh. Una de les preguntes que et volia fer és com veus tu el creixement de l'entitat? Ara mateix són 7, no?, les organitzacions locals.
Exacte, sí. 7.
Com veus tu el creixement dins de Catalunya?
Jo el creixement dins de Catalunya sí que és cert que parlant doncs, amb senadors, amb persones històriques de la nostra entitat, sempre ens han comentat el mateix. Són cicles, són necessitats socials i són alguns moments. Mm-hmm. Sí que és cert, també hem de ser conscients i també doncs, sent realistes, diguem. La Jove Cambra ara mateix no passa pels seus... millors moments en quant a auge, diguem, dels membres. Però sí que és cert que hi ha un creixement en quant a l'essència, els programes i tots els projectes que estem fent. Mm-hmm. Estem treballant molt per mirar de quina fórmula, diguem, des de quins projectes podem arribar doncs, als joves. I sí que és cert doncs, que bueno, recentment, això és una mica exclusiu...
No, molt bé, perquè això m'agrada molt. Aquí tu saps que aquí valorem molt una primícia, Adrià.
Exclusiva. Des de la setmana passada que estem treballant per obrir a la Jove Cambra Terres de l'Ebre.
Ah, molt bé.
Arrel d'un programa que vam fer aquí a Reus, d'un curs de formació, doncs va haver una persona que va vindre des de Terres de l'Ebre i es va informar de com poder formar part de la nostra entitat i es va engrescar i la veritat és que ja estem treballant a nivell intern doncs, per poder obrir aquesta nova entitat.
Sí, bueno, una mica el que deia l'Adrià, jo des de dins de l'entitat també ho puc comentar. Sí que és cert que bueno, vam parlar, la setmana passada ho parlàvem amb el senyor Pont, que la Jove Cambra va néixer a la predemocràcia i allà el senyor Pont us ho va explicar. Al principi era espectacular la de juniors que s'afegien dia rere dia a l'entitat. Sí que és cert que hi va haver una petita davallada, però ara jo diria que tornem a recuperar el protagonisme de l'entitat dins de la ciutat.
Òbviament. És a dir, a part, a Reus sempre hem tingut l'essència de la nostra entitat. És a dir, com vam poder sentir la setmana passada, el senyor Pont ens ho va dir, diu, la potència de crear clubs esportius tan importants com els que teníem a Reus, el Monterols, la influència del Parc de Nadal, la influència de peatonalitzar els carrers del centre, és a dir, sempre hem tingut molta, molta força i dins de la nostra força també actual també estem intentant fer canvis i de conscienciar a la gent. També.
Molt bé. Abans deia la Mònica, no?, el tema de com coneixes tu l'entitat, com entres l'entitat. Jo tinc una altra pregunta, Adri. Des de que tu vas començar, des del primer dia que tu entres a la Jove Cambra, fins avui, què ha canviat en la teva persona de quan vas començar? Tu què creus?
Què ha canviat? Doncs el meu creixement i l'aprenentatge. Jordi, jo crec que sempre com hem dit o solem dir, però a més a nivell meu personal, considero que la Jove Cambra és un gran complement als teus estudis, a la teva formació. Sí. És a dir, jo sempre faig la mateixa frase, el mateix paral·lelisme. A la universitat, als instituts, ensenyen la banda teòrica, però la pràctica i el dia a dia i els projectes i els errors els aprens en aquesta entitat i jo crec que és la base i diguem el tret més distintiu que ens distingeix sobre altres entitats, és a dir, que nosaltres tenim aquest plus i aquesta formació d'aprenentatge real.
Serien com unes pràctiques extracurriculars.
Correcte.
Bueno, tot es complementa, no? Perquè és veritat que igual que de la mateixa manera quan estàs estudiant fins que no fas pràctiques no veus el món real, no? Doncs això és un complement també, perquè com hem dit també en aquests programes, sou gent de disciplines molt diferents, no? I això al final t'enriqueix. Sí. Tu aprens de gent que potser no té res a veure en el teu camp professional, no?
Exacte. No, és així, jo sempre ho dic, tenim enginyers, economistes, advocats, informàtics...
Socorristes.
Tenim de tot. Socorristes, i al final és això, tots ens complementem, que és una mica l'essència de la entitat, és a dir, nosaltres no som com, per exemple, la colla dels Diables, la colla dels Castells, etc, que diguem que el seu objectiu és un, sinó nosaltres, la nostra entitat és molt polivalent i en el qual doncs aquesta polivalència ens permet fer més d'una cosa.
Som un equip multidisciplinar, sí, que això es diu molt ara.
Multidisciplinar, molt bé. La setmana passada li vam fer una pregunta al senyor Pont, i era que em digués una persona en l'entorn Jove Cambra que em li hagués marcat un abans i un després. Ell va parlar del president nord-americà John Fitzgerald Kennedy.
Sí.
I jo llanço aquesta pregunta a tu, Adrià. No? En el món de la Jove Cambra, no només de Reus o de Catalunya, no, a nivell internacional,
vale,
quina persona tu hagis conegut i diguis, ostres, aquesta persona a mi m'ha canviat la percepció de Jove Cambra o ha sigut un abans o un després? Pregunta totalment improvisada que l'Adrià no s'hagi
preparat. Sí, ara m'agafa fora de joc.
Però és que les preguntes no s'han de dir mai, Jordi.
No, mai.
Mai a la vida. Això ja t'ho he dit més d'una vegada.
Exacte, et faig cas.
No s'han de dir les preguntes a l'entrevista. Ostres. Ara fa per sorpresa.
Sí que és cert que potser ara, si penséssim, segur que tinc una persona al cap, però... Així en directe, més que una persona, un moment o una situació. És a dir, jo crec que a mi l'oportunitat que vaig tenir de poder assistir al Congrés Mundial al Japó a mi em va canviar un abans i un després. És a dir, és algo que la gent ho diu. És a dir, ves a un congrés i te canviarà la vida o la percepció de la teva entitat. I això sí que és cert, perquè és que la veritat doncs, poder estar al Japó amb persones de tot el món, de totes les cultures, poder parlar, crec que és algo que també, insisteixo, que només es pot fer a la nostra entitat. Yeah. I crec que això és un dels moments en els que amb un abans i un després, és a dir, és algo que a mi m'ha marcat moltíssim.
Escolta, perquè no, tu potser saps la història, Jordi, jo no, però en quin moment a tu se't planteja la possibilitat de presidir la Jove Cambra o t'ho planteja ni més en l'any en què celebreu el 50è aniversari?
No és com un plantejament en el que dius, pues mira, l'Adrià el 2018 serà president o el Jordi el 2020 haurà de ser el president. No, però sí que és cert que els dos o tres presidents anteriors ja comencen a mirar doncs, qui té possibilitats, qui té les ganes, qui té la motivació doncs, per anar tancant una miqueta el cicle. Llavors, sí que és cert que després d'estar dos cops vicepresident executiu, un any amb el Dani, i ara l'any passat amb el Robert Franquet, doncs ja dius, ostres, és que després del Robert ja vaig jo. I
una
ja...
mica el seguiment natural,
és,
no?
És el cicle, és a dir, una miqueta el que la nostra entitat et prepara per passant pels diferents llocs de la junta, els programes, etcètera, és això, és a dir, preparar-te per la... diguem, per arribar a dalt de tot. Llavors, realment la motivació hi era i sobretot l'equip hi era. Al final, si no tens un bon equip, pots estar igual però estar sol i no pots arribar a fer tots els projectes i objectius. Jo crec que l'equip que tinc és fantàstic, és impressionant i sense aquest equip no tindria sentit que jo fos aquest any el president.
Això és molt bonic, espero que estiguin escoltant tots i no ho ha dit, però ve ara, no? Ara ve Jordi quan diu que és que a més som amics.
Era la punteta final. I Adri, bueno, un any molt especial per la Jove Cambra de Reus, és a dir, ja és prou especial el fet de ser president d'una entitat que tingui aquesta importància, doncs no només en el que és la societat, sinó també en el teixit associatiu.
Molt bé.
Però també, a part d'això, li sumem que aquest any és un any que la Jove Cambra fa 50 anys d'entitat.
Correcte.
De les poques entitats que ho han aconseguit.
És a dir, òbviament, aquí hi ha dos aspectes que m'agradaria dir. Un, que poques entitats han pogut o han aconseguit fer 50 anys ininterrompudament, és a dir, que no hagin tingut cap any de dir, doncs, parem un parell d'anys o l'entitat s'ha hagut de refundar, és a dir, a Reus hem tingut, doncs, el compromís i els objectius i diguem, el plaer d'estar 50 anys en actiu completament i la responsabilitat que tinc, és a dir, que tinc tant jo com a president i que tenim tot l'equip perquè, òbviament, estem fent un any en el que hem de donar lloc al passat, al present i al futur. I realment a Reus sempre hem tingut, com deia el senyor Pont, persones molt, molt, molt importants, fundadors de grans empreses com ell, alcaldes, regidors, persones que han treballat molt per aquesta ciutat i nosaltres com a joves tenim la responsabilitat de donar cabuda i tenir un nivell molt alt en aquest any.
L'altre dia ho deia una senadora amb la qual ens entrevistàvem per aconseguir una miqueta d'idees per al 50è i ens ho deia, aquest any podeu fer el que vulgueu, no? Però es recordarà, és a dir, ho facis bé malament, es recordarà per la cerimònia del 50è.
Passet de juliol.
És per això, des d'aquí convidem a tothom, no, Adrià?
Òbviament, és a dir, diguem que estem a 60 dies, com dic jo, justament...
Teniu un compte enrere.
Just dilluns 7 fem això dels 60 dies, en el que, bueno, tenim l'oportunitat de donar, doncs, cabuda a totes les persones i realment estem treballant molt fort per fer un gran acte. És a dir, com els dic jo, el meu equip, en 4 hores ens juguem un any sencer. És a dir...
És una mica de pressió. Jo no sé com portes la pressió, perquè tu aquí estàs molt content, perquè ell és així i és molt amable, no?, i tal, però jo no sé si tens una pressió, va per dins la cosa.
Sí, sí, sí. Dijous passat, per exemple... Dijous passat, per exemple, vaig haver de bueno, no sé, allò que t'agafen els 5 minuts que dic jo, en el que corria, me veia molt agobiat i doncs sí, però bueno... Forma part de l'aprenentatge i de les situacions de poder canalitzar una mica doncs, la tensió.
Exacte, i bueno, Adri, també és molt important el fet de saber si la Mònica està convidada o no.
Home, això és importantíssim. Òbviament,
Adri, òbviament. Jo esperava que vinguessis tu per dir-li si està convidada o no, perquè jo no sabia si tenia el poder per fer-ho.
No, òbviament, és a dir...
Mira, Jordi, que és prudent,
tant la Mònica, el David, tot l'equip de Cope, òbviament, doncs...
Vindrem, ens posarem de llarg, sí.
Exacte, veniu de llarg, ben guapos, i tota la col·laboració que heu fet, que menys que poder-vos convidar en aquest acte.
Bueno, ja, nosaltres ja teníem, us ho diré, teníem ja preparada, eh? L'etiqueta preparada.
Òbviament. Ja teníeu vestit mirat i tot, no?
Sí.
Clar, clar. Perquè no sé si fareu... Evidentment hi haurà un acte allò que diguis important, institucional, diguem-ho així, no? Però teniu pensat alguna cosa en què també s'impliqui la ciutat, que al final vosaltres busqueu això sempre, no? En les activitats.
Realment, el 50è l'hem estructurat en dos situacions, dos grans actes. Un acte més obert al públic, que el farem al Palau Bofarull el 7 de juliol, en el que nosaltres també volem fer un reconeixement a totes aquelles entitats que com nosaltres fan 50 anys. És a dir, és una miqueta la idea que tenim en poder doncs, agafar un llistat de les associacions i entitats que fan 50 anys aquest any a Reus i poder-los fer un petit reconeixement, homenatge doncs, a que hem pogut fer junts 50 anys. Aquesta és una miqueta la idea. I després, un cop acabat l'acte més institucional, farem un sopar una miqueta més íntim, diguem, una miqueta més amb tots els membres, senadors i col·laboradors de la nostra entitat, doncs que allí farem doncs, el tema de les senadories, actes pues, una miqueta més que ens
més
toquen...
privats, no?
Exacte, és a dir, que ens toquen més a la nostra entitat.
I serà un moment molt especial aquest sopar dels 50 anys, doncs, perquè hi haurà totes aquestes persones que des d'un bon principi van estar amb nosaltres, des del senyor Pont, que ja ha confirmat assistència, no, Adrià, em consta que té una assistència.
Sí, una altra primícia, avui van a pes,
sí, avui,
eh?
Avui la regalem, Mònica. Clar, senyor Pont, júniors, que potser fa doncs, 40 anys que no veuen l'entitat, doncs serà un trobament especial.
L'anècdota de l'altre dia va ser que va vindre una senadora, presidenta de la nostra entitat, diu, sí, dius que jo vaig ser la presidenta de l'any 1990. I dic, ostres, dic, és que jo no havia ni nascut.
Exacte.
Au, això, vinga, més, torna-hi.
No.
Refrega-ho.
Dius, ostres, dius, no havia ni nascut. Sí. Dius, i crec que també per ells és una il·lusió, perquè, òbviament, se retrobaran amb persones que potser fa anys que no es veuen. I ells ens ho deien. Jo crec que ells tenen moltíssimes ganes de poder també formar part d'aquest gran acte doncs, per poder retrobar-se, recordar petites històries, batalletes i bueno, aquelles situacions que ells han pogut viure.
La Jove Cambra deixa moltes d'aquestes anècdotes, jo ho he de reconèixer. Sí, i Adrià, ens consta no, que a vegades ens escolten doncs, des d'Iguala, des d'altres OLMs, a través del podcast. I bé, des d'aquí, jo t'ho pregunto tu, no, ens acompanyaran altres persones d'arreu de Catalunya?
Sí, és a dir, nosaltres, la Jove Cambra, més o menys, es van fundar totes els mateixos anys, any amunt, any avall, i la nostra idea és fer-nos suport i fer-nos costat els uns als altres, i òbviament, doncs, totes les entitats de tota Catalunya doncs, ens vindran, ens acompanyaran, perquè realment som companys, som amics, i què millor doncs, que poder-los tenir per aquí doncs, per poder xerrar i per poder estar amb tots ells.
Serà un moment especial, sens dubte, sens dubte. Mònica hi podrà ser, farem un especial aquell dia.
Ah, t'anava a dir, és que se m'estava acudint una idea que dic jo que, així en plan final de festa, de temporada, hauríem d'ajuntar el senyor Pony i l'Adrià.
Ostres, seria...
Com ho veus, això?
I encara et diré més, i fer-ho el dia del 50.
Bueno, això ja hem de quadrar gent des de tothom.
Sí, ho farem.
Però jo crec que aquí podríem tenir una conversa molt interessant.
Un debat molt bo i molt enriquidor de com han canviat les coses.
De generacions.
En 50 anys.
50 anys, ni més ni menys. Ni més ni menys, 50 anys. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui, no?
Home, avui sí, avui que teníem la catifa vermella l'hem aprofitat, no? Ja que venia l'Adrià, que sabem que té l'agenda complicada.
Ha sigut un programa molt de contingut, hem tingut de tot. Hem tingut primícies, sí. hem tingut un programa carregat avui.
De tot. Així m'agrada, són els que més m'agraden a mi, eh? He de dir que no et posaré deures per la setmana vinent, perquè últimament veig que el nivell ja està molt alt,
bé,
o sigui que veig que ja hi ha feina prèvia. Doncs escolta, Adrià, nosaltres estem aquí cada dimecres. Tu quan vulguis... Ja saps,
les portes obertes.
Portes obertes. Tu truques i vens, aquí trobaràs el Jordi treballant com sempre.
Molt bé, Jordi.
Aquí estarem. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i, Mònica, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Vagi molt bé.
Adéu. Adéu. That was right.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Ah, es miércoles. Ya me han dicho si estamos a mitad de semana, pero se me está haciendo eterna, como la cuesta de enero, que estamos en abril y la sigo notando. Entonces me acuerdo que he transformado mi coche a autogás y que Repsol me ha regalado 400 euros en carburante. Y empiezo a ver el vaso medio lleno. A ver, el miércoles me gusta y lo que queda de semana se hace más corto siempre. Repsol te regala 400 euros en carburante por transformar tu coche a autogás, con el que te beneficias de las ventajas de la etiqueta eco y ahorras hasta un 40% en carburante. Infórmate en autogas.repsol.es.
Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta?
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Queden 9 minuts per arribar al punt de les dues. Abans d'acabar el programa, repassem el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber què ens depara la previsió del temps pel que queda de dia i sobretot també per demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda, avui dimecres. Esperem una jornada assolellada. De moment també durant aquesta tarda continuarà el cel poc ennuvolat amb unes temperatures sense gaires canvis respecte a les d'ahir. Tornarem a arribar a màximes de 23 graus a Tarragona, a 24 graus a Gandesa, 25 a Reus, 28 a Tortosa i 22 al Vendrell. Pel que fa al vent, cap al sud bufa mestral, encara és intens, a la tarda fluixarà però i a la resta es mantindrà suau i variable. Demà dijous esperem un cel ennuvolat, al matí a la tarda s'anirà aclarint més i les temperatures no variaran tampoc. Hi haurà mínimes de 15 a Tarragona, 12 graus a Reus, 13 a Tortosa, 14 al Vendrell i 10 graus a Gandesa. El vent al sud bufarà mestral, pot ser molt fort al matí, després afluixarà i a la resta es mantindrà fluix, variable, amb predomini de la component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. Ho hem sabut fa una estona, ferit greu un treballador en caure d'uns 10 metres mentre reparava el sostre d'una nau industrial a Cambrils. El treballador té 35 anys, tot ha passat al polígon Belianes de Cambrils. Segons ha confirmat l'Ajuntament, l'home es trobava fent treballs de manteniment i reparació al sostre de la nau quan s'ha precipitat des d'aquests 10 metres. Se l'ha traslladat a l'Hospital Joan 23, on se li estan practicant ara mateix diverses proves. I després del seguiment del 100% de la vaga d'aquest dimarts als autobusos de Tarragona, els treballadors de l'EMT han convocat noves aturades parcials del servei pel 22 i 24 de maig que se sumen a la de dijous vinent. Durant 4 hores, aquest dimarts no ha circulat ni un autobús a la capital del Tarragona. És una aturada històrica que es repetirà el proper dijous. Els treballadors i treballadores reclamen millores salarials i també renovar la flota d'autobusos. La vaga de dijous i la dels propers 22 i 24 de maig replantejaria si l'empresa presenta una proposta que satisfaci les reivindicacions de la plantilla, cosa que de moment no ha passat. Ho ha dit el president del comitè d'empresa, Antonio Chacón.
Pues lo que ha pasado es que nosotros con la Begoña Florian no hemos tenido ningún tipo de conversación. Supongo que la habrá tenido ella con el gerente y supongo que presentará algo al Consejo de Administración y no lo harán llegar. Pero a día de hoy, con cara y ojos, no tenemos nada encima de la mesa. Estaríamos encantados, encantadísimos estaríamos de tener algo en la mesa y poder discutirlo. Por supuesto, cualquier propuesta que nos den la estudiaríamos y por supuesto que después de pasarla a los trabajadores haríamos lo que ellos nos digan.
Des de l'empresa municipal de transport avancen que presentaran una proposta laboral al comitè d'empresa perquè el conflicte es resolgui, ho ha dit la regidora i presidenta de l'empresa municipal de transport de Tarragona, Begoña Floria.
Hi ha una proposta damunt de la taula
que pot permetre resoldre el conflicte. Espero que dijous a la tarda, si el Consell d'Administració ratifica la confiança en que aquestes propostes són correctes, espero que el divendres puguem tancar un acord amb el comitè d'empresa. Com sempre he dit des del principi, jo sóc la primera que si no fos presidenta també faria vaga, perquè penso que les reivindicacions que fan els treballadors són perfectament lògiques.
El Consell d'Administració de l'EMT ha de votar aquesta proposta dijous, un cop passin les dues primeres jornades de vaga. I una altra protesta laboral, la del personal de la residència de l'Alt Camp de Valls, que torna a estar en peu de guerra. Una seixantena de treballadors i treballadores s'han concentrat aquest matí a les 11 davant el centre per protestar per la falta de personal. En el darrer mes han anat convocant diferents protestes i bé la problemàtica s'arrossega des de ja fa temps enrere. El comitè d'empresa denuncia precarietat assistencial i, segons diuen, la manca de personal fa que l'acompanyament als avis es vegi ressentit. La residència Alt Camp, que forma part del Pius Hospital, disposa actualment de 136 llits amb una plantilla que no arriba al centenar de treballadors. En plana econòmica, inversió de 250 milions d'euros al Morell en una planta pionera de transformació de residus en biocombustible. Les empreses Enerkem i Suez han demanat a la Generalitat l'autorització ambiental integrada de la instal·lació que podria estar operativa l'any 2022. Aquest projecte podria crear més de 700 llocs de treball en la fase de construcció i 200 més, entre directes i indirectes, quan estigui en funcionament. Aquest dimarts, representants de les dues empreses han rebut l'aval del ple municipal que s'ha reunit de manera extraordinària. L'alcalde del Morell és Pere Guinovà.
Els 500 llocs de treball que a la seva construcció són importants, els 200 llocs de treball després un cop tinguem la planta en marxa és molt important, però el que ens ha fet decidir nosaltres d'aquesta planta és un tema mediambiental. És la primera condició que hem posat, nosaltres que fem un estudi amb el grup ecologista Celnet i l'Ajuntament del Morell i els ajuntaments per tindre i valorar la qualitat de l'aire, entenem que no podem superar quotes de contaminació superiors a les que poguéssim tindre. Això no es produeix i esperem que...
I a Reus, l'Ajuntament construirà 3 pavellons esportius amb el superàvit de 2017. Són 3,4 milions d'euros. Una part també es destinarà d'aquest romanent als pressupostos participatius. Dos dels poliesportius lleugers estaran ubicats als centres escolars de la ciutat i han d'estar enllestits al 2019. L'altre serà el futur pavelló del Molinet, el segon pavelló municipal que tindrà la ciutat. Aquest s'ha arribat a un acord entre el govern en minoria i el grup de l'oposició del PSC. Escoltem l'alcalde, Carles Pellicer, i el portaveu socialista, Andreu Martí.
La bona gestió del pressupost del govern de Reus i l'aval del Partit Socialista de Catalunya amb aquest acord polític ens permeten executar inversions i fer un salt qualitatiu en matèria d'equipaments esportius. I el que és més important, ens permet fer-ho sense malvendre patrimoni, com ens exigien alguns partits de l'oposició.
Tindrà resultats en un temps breu, ens basem en una documentació ja existent, en uns estudis ja realitzats, amb unes expectatives d'utilització de 1.300 usuaris a la setmana, amb un detall molt concret, i a més un ús social per part de l'entorn, dels barris, on estan situats aquests equipaments esportius.
Aquest acord s'ha d'aprovar al ple del proper dilluns.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona, parking para nuestros clientes.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estás informat.
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura?
Doncs amb la nostra cançó del dia, amb Burning, arribarem al punt de les dues. Es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. El programa d'avui el trobaran d'aquí una estoneta al podcast, al web de COPE, també al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Nosaltres tornarem demà puntuals a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio i acabin de passar molt bon dimecres.